Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Nou accident ferroviari mortal a Espanya. Va ser nit a Catalunya. Un tren de Rodalies que feia la ruta entre Gelida i Sant Adornir d'Anoia va descarrilar provocant una víctima mortal i una trentena de ferits, cinc dels quals greus. Les autoritats apunten com a causa la caiguda d'un mur de contenció per les intenses pluges que estan afectant aquests dies la conca mediterrània. Ho explicava aquesta nit passada Sílvia Paneque, la portaveu de la Generalitat.
I la hipòtesi més factible sobre la causa d'aquest accident és la caiguda d'aquest mur. Hipotèticament també hi hem d'esperar com avancen les investigacions per les pluges d'aquests últims dies, que ha causat efectivament el descarrilament d'aquest primer vagó del comboi.
Per mort d'aquest accident s'ha suspès tota la xarxa de Rodalies i no es restablirà fins que no s'hagi inspeccionat després del temporal i se'n garanteixi la seguretat en el sistema. A les 9:30 està convocada una reunió del govern català amb Renfe i ADIF per analitzar la situació. Tot en aquest dimecres, dia 21 de gener, en què encara estan pendents també de l'accident ferroviari a Còrdoba. El darrer balanç d'aquest accident eleva ja a 42 les víctimes mortals, la meitat de les quals estan identificades.
El nombre de morts, però, encara pot créixer perquè hi ha 43 denúncies per desaparició de persones que anaven als trens i mentre continuen les investigacions. ADIF, de fet, ha reduït la velocitat màxima dels operadors ferroviaris d'alta velocitat a 160 km per hora a diversos trams de la línia Barcelona-Madrid després que els maquinistes varen reportar diverses irregularitats.
Aquesta tragèdia a Còrdoba marcarà també la fira turística Fitur, que comença avui a Madrid.
I que obre les portes a les 10 i ho fa amb cancel·lacions per mort d'aquest accident de tren. Les Balears han suprimit els actes més festius, com el concert de Marco Mezqui d'avui capvespre a la seu de la RAI, la difusió de la candidatura Palma 2031. Unes Balears que presenten a Fitur la cultura com a incentiu per atreure turistes en temporada baixa.
D'aquí uns minuts serem a Madrid. Passades les 8 del matí entrevistarem el conseller de Turisme, Jaume Bausà, tot en un informatiu en què també destacam que hi ha hagut una baixada del 27% dels assumptes judicials en l'àmbit civil en un any.
Ho ha confirmat TV3 Ràdio el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Carlos Gómez atribueix a les mediacions que introdueix la nova llei d'eficiència de l'administració de justícia aquesta davallada.
Tercer trimestre de l'any passat, un descens del 27%, que és molt important a primera instància. I suposam que és per l'exigència aquesta de ser masc. En certa manera, ha estat útil, no? Perquè molt de conflictes s'han pogut resoldre sense haver de venir els jutjats.
Per cert, que Carlos Gómez es presenta a la reelecció al càrrec com únic candidat. Avui dimecres compareixerà davant la Comissió de Qualificació del Consell General del Poder Judicial.
I notícia d'aquesta matinada, un jove de 22 anys està ferit greu després de ser agredit amb arma blanca en plena via pública. Ha estat a Palma.
Ha passat aquesta nit a Orson Welles, a Son Gotleu, i ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases amb una ferida, segons diuen, profunda a l'estómac.
I en els esports, el Mallorca ja prepara el partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid amb l'objectiu de sumar dues victòries consecutives. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Yagoba Arrasate recuperarà Mafeo i també podrà comptar amb el capità Toni Raillo a l'11 titular. Manu Morlanes té més complicat arribar a temps a la cita del Metropolitano. Per cert, ja sabem un nou horari. A primera divisió, el Mallorca visitarà el camp del líder, el Barça, el dissabte, dia 7 de febrer, a les 4 i quart de l'hora baixa. També en futbol, a la Champions, jugats a nit, el Madrid va guanyar 6-1 al Mónaco i el Villarreal va perdre per 1-2 a casa contra l'Ajax. I la Barca Menorca volei ho té tot preparat per afrontar la Copa de la Reina. Les vigents campiones viatgen avui cap a Tenerife. L'equip de Bell Llorenç jugarà el seu partit de quarts de final demà a les 5 de l'hora baixa contra l'MB de Lugo.
I pel que fa al temps, avui continuen els avisos taronja per fenòmens costaners adversos a Menorca i el Llevant i migjorn de Mallorca. També n'hi ha de grocs a la Serra de Tramuntana de Mallorca i a les Pitiuses per mala mà. Pedro Roger, bon dia. Avui, però, no està previst que plogui.
Bon dia, així és. Avui tindrem una petita treva en les precipitacions i si bé al llarg de la jornada encara podrem tenir qualque petit ruixat de forma molt local, res a veure tindrà amb aquestes pluges més generals i persistents que havien tingut aquests dies anteriors. Avui esperen tenir també moltes més ullades de sol. On sí que no tindrem treva serà a la mà, esperant que el panorama marítim encara sigui bastant complicat arreu del territori. El vent ja ha afluixat bastant respecte d'ahir, però esperant que encara tinguem un onatge bastant intens a la costa més exposada, i a partir del capvespre el vent de llebeig també tornarà a agafar força, i d'altra banda, pel que fa a la temperatura, no tindran gran canvis respecte dels dies anteriors, esperant que els valors més elevats tornin a girar aproximadament entre els 14 i els 16 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 9 graus a Deià, 11 a Manacor i 13 a Alcúdia. A Menorca, 12 graus a Ciutadella i 13 al Cap d'en Font, i a les Pitiuses, 10 graus a Cala Jondal i 11 a Santa Eulària.
I també són temperatures d'ara quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Caterina Bany, Toni Escanelles i Teresa Tous. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Estem parlant del segon accident ferroviari mortal en només una setmana. Va passar a Catalunya. Nit el balanç tràgic del descarrilament, una persona morta i una trentena de ferits, cinc dels quals estan en estat greu. Es tracta d'un tren de Rodalies entre Gelida i Sant Adorní d'Anoia. Les autoritats apunten com a causa la caiguda d'un mur de contenció per les intenses pluges. S'ha suspès tota la xarxa de Rodalies i no es restablirà fins que no s'hagi inspeccionat la xarxa després del temporal i es garanteixi la seguretat en el sistema.
De fet, a les 9 i mitja està convocada una nova reunió del CERCAT, del CECAT, amb Renfe i l'ADIF, per analitzar quins són els resultats de les marxes blanques, que fins aleshores la Generalitat de Catalunya ha anunciat que reforçaran els serveis alternatius. Durant aquesta matinada, sobre el terreny, s'han fet inspeccions a tota l'estructura. En una compareixença aquesta nit, la consellera Sílvia Paneque ha confirmat que l'impacte ha causat la mort d'una de les persones que anaven a la cabina.
I la hipòtesi més factible sobre la causa d'aquest accident és la caiguda d'aquest mur. Hipotèticament també hi hem d'esperar com avancen les investigacions per les pluges d'aquests últims dies, que ha causat efectivament el descarrilament d'aquest primer vagó del comboi.
El servei d'emergències ATES, 37 afectats, 5 d'EM han estat greu, 2 han estat traslladats a Bellvitge, un a la Vall d'Hebron i un a la Mútua Terrassa i un altre a l'Hospital Brogi. 6 han estat tractats, però han estat menys greu, 26, de fet, han estat lleu. A més, han confirmat que no queda ningú atrapat al tren i que la majoria de ferits han estat al primer vagó. Per continuar les tasques d'inspecció, com dèiem, s'ha interromput el servei del tren, fet que ha provocat que centenars d'usuaris hagin quedat aturats a les andanes de les estacions.
Fins que no hi hagi la total seguretat per part del CECAT i de tots els actors que hi participen, de que hi ha seguretat en tot el sistema i àmbit de Rodalies, no hi haurà represa del servei.
El centre de comandament s'ha instal·lat al camp de futbol del Sant Sadurní d'Anoia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha indicat que un total de 37 unitats del SEM han acudit fins al lloc de l'accident, així com 36 unitats dels bombers, amb 72 unitats desplaçades, i més de 40 Mossos d'Esquadra.
La forta llevantada que ha sacsejat Catalunya aquests darrers dies amb desbordaments i inundacions ha deixat també una altra persona morta.
Els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home a l'interior del seu vehicle a Palau-sator, al Baix Empordà. A l'espera de l'identificació es preveu que sigui aquest home de 63 anys que estava desaparegut des d'ahir, després que l'aigua arrossegàs el seu cotxe. Juntament amb l'accident del tren de l'R4 és la principal conseqüència del fort temporal que manté Catalunya, especialment al nord-est, on avui es reprenen les classes que ahir, recorda-m'ho, quedaren suspeses.
Un accident de tren que té un tràgic antecedent l'any 2018. El 20 de novembre, la mateixa línia, la R4 de Rodalies, descarrilaven xocar contra un talús que s'havia desfet a causa de les pluges. També va haver-hi un mort i una quarantena de ferits, però el xoc es va produir a la zona de Vacarisses. Dies abans, el maquinista d'aquella línia havia enregistrat en vídeo com es filtrava una gran quantitat d'aigua i ja advertia del perill. Tanmateix, al cap d'uns dies tenia lloc aquest accident.
I això va passar perquè la via transcorre en trinxera, i això vol dir que per no modificar l'alçada del traçat es s'obre al mig de la muntanya un nou recorregut i és per allà on travessa el tren. L'aigua sol ser un element que fàcilment causa esllavissades en aquesta mena de traçats. De fet, a Mallorca, el 2014, el darrer descarrilament d'un comboi que s'ha produït és precisament per aquesta qüestió. El 2004, volen dir, es va obrir a la línia fins a Manacor, s'havia obert la línia fins a Manacor i es havia posat una malla entre Petra i Sineu, però l'ancoratge no s'havia fet de manera correcta i el darrer tren, el de les 10 de la nit, hi va xocar. També a Catalunya, recordem-ho, igualment, però per sort, en aquest cas, el tren de les Illes va més a poc, es va activar el sistema de frenada, tot i així els vagons sortiren de la vida i hi havia 10 ferits, 7 dels quals, però, eren lleus.
I avui encara estan pendents també de la darrera hora de la tragèdia ferroviària a Còrdoba. Un accident de tren que eleva ja a 42 les víctimes mortals, la meitat de les quals estan identificades. Ara bé, el nombre de morts encara pot créixer perquè hi ha 43 denúncies per desaparició de persones que anaven als trens i d'aquí les famílies encara no en tenen notícia. Mentre continuen les investigacions, Adif redueix la velocitat màxima dels operadors ferroviaris d'alta velocitat a 160 km per hora a diversos trams de la línia Barcelona-Madrid després que els maquinistes reportassin diverses irregularitats.
Que fa els ferits, n'hi ha 37 d'ingressats a l'hospital, dels quals 4 són menors. D'aquests, 9 són a l'unitat de cures intensives. Mentrestant, els serveis d'emergències continuen cercant cossos entre els vagons a Ademuz. El dispositiu de recuperació i d'identificació de les víctimes quedarà desplegat a la zona fins que es recuperi la normalitat, ha dit el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
No hagamos conjeturas ni ningún tipo de presunción. Nosotros ahora estamos en una fase de recuperación de los efectos necesarios, instrumentos para realizar el análisis correspondiente con todas las garantías de la recogida de todos los datos, de definir cómo tendremos, por ejemplo, también que estudiar todos los rodamientos de los trenes también que hayan transcurrido, que se hayan desplazado por esa zona.
Val a dir que Adif va certificar el novembre de 2025 que el carril es trobava en condicions adequades per a la circulació ferroviària. Una informació que arriba quan s'ha publicat un dels primers àudios de la caixa negra del tren sinistrat. Estan publicats a eldiario.es. Aquest és el moment.
6189, aquí a Tocha.
Hola, Tocha, 6189. Mira, comunicarle que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido. Pues gracias. Necesito por avisar.
En el tráfico de Madrid urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiado.
Venga, tengo su...
Tot això quan la investigació se centra en el tram de via que va descarrilar el tren Irio amb el seu rodament. També s'analitzen els trajectes d'altres convois que varen passar per aquest mateix punt en dies anteriors. De moment s'han detectat trencaments a la via, però no tenen per què a l'origen de l'accident. El ministre d'Interior ha tornat a descartar que l'accident es produís per un sabotatge i insisteix en la seguretat d'aquest mitjà de transport.
Tenemos un transporte ferroviario absolutamente seguro, robusto. Hemos padecido una tragedia importantísima, pero nuestro transporte seguro, hay una inversión importantísima en matèria de alta velocitat.
A l'espera del que pugui concloure la investigació, el govern central prepara el funeral d'estat per les víctimes mortals de l'accident d'Ademuz a Còrdoba. Encara no ha transcendit la data, però serà les pròximes setmanes, una vegada s'hagin recuperat i identificat tots els cadàvers. És el comandant Serrano, cap del Departament de Biologia de Criminalística de la Guàrdia Civil.
Cualquier persona que eche de menos un familiar, que tenga un desaparecido, denuncie la desaparición. No es solamente la toma de muestras de ADN, són molts datos que poden ajudar a la identificació de una persona.
De moment, com dèiem, hi ha 43 denúncies de desaparicions presentades a les comandàncies de Madrid, Màlaga, Còrdoba, Sevilla i Huelva.
El dol oficial per aquest accident s'allargarà fins demà dijous a vespre. Aquests dos darrers dies s'hi ha hagut diversos minuts de silenci arreu de l'estat en memòria i recorda les víctimes. El rei Felip VI i la reina Letícia també han visitat aquest dimarts la zona zero de la catàstrofe i l'Hospital Universitari Reina Sofia de Còrdoba, on hi ha la major part dels ferits en el sinistre.
Els monarques han desitjat una recuperació ràpida a tots els ferits i han enviat un missatge de suport a les víctimes.
Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe. Y de ahí el valor el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida y también el valor de tantas personas, profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían.
Els Reis han pogut parlar amb els voluntaris de la localitat d'Ademuz que varen anar a ajudar les víctimes en un primer moment. És el cas de Julio Rodríguez, un jove de 16 anys.
Cuando llegamos de los primeros y pudimos, bueno, intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos y ayudamos a bastantes personas. Yo llegué aquí y mi cuerpo se convirtió en otro y solo pensaba en ayudar, sea como sea. De hecho, hice el trayecto de 800 metros para acá y 800 metros para acá al menos unas 6 veces y yo no me paré ni a pensar si estaba cansado, si nada.
Per cert, que els passatgers de l'accident podran cobrar les indemnitzacions pertinents que estableix l'assegurança obligatòria del viatger, una assegurança que cobreix víctimes i familiars que han patit danys personals en accidents viatjant en un mitjà de transport. En cas de mort, la indemnització als familiars pot augmentar a més de 72.100 euros.
En espera de conèixer les causes del sinistre i els possibles implicats, també la seva responsabilitat civil, els afectats ja poden reclamar per aquesta assegurança inclosa en el bitllet. Segons el president de Consoval, Alfonso Rodríguez, en el cas que les companyies no inicien el procediment d'indemnització mitjançant la llista de ferits i morts, les famílies i afectats ho poden fer reclamant, presentant informes mèdics o per part dels serveis d'emergències.
Habrá muchas personas que además del seguro obligatorio que tiene la compañía, ellos tuvieran otro seguro y consecuentemente podrían tener coberturas que en este caso también se puedan indemnizar.
El Ministeri de Consum precisament prepara una llei per evitar pujades de preus abusives en catàstrofes com la d'Ademuz després de rebre denúncies d'augments excepcionals dels preus del transport alternatiu.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I en poc manco de 3 hores, a les 10, obri les portes una nova edició de Fitur marcada per l'accident d'Ademuz amb nombroses cancel·lacions d'actes en senyal de dol per les víctimes. Es rebaixa l'agenda, però la fira, una de les principals cites mundials del turisme, espera assolir rècords de participació. Les Balears aposten per la cultura com a incentiu. Seguint aquesta cita a Madrid, hi ha l'enviada especial d'IB3 Ràdio, Sandra Martínez. Sandra, bon dia.
De fet, serà la cultura com a clau per desestacionalitzar el tema de l'únic acte previst avui aquí per la presidenta. Però, com dèiem, els 3 dies de dol oficial afecten directament l'agenda i s'han suspès, per exemple, el concert de Marco Mezquida avui capvespre a la seu de la RAE com a difusió de la candidatura Palma 2031 i també la presentació demà de la moda artesana de Mallorca que s'havia de fer al Cine Callao. La cultura és també un dels elements que posarà en valor de la delegació menorquina encapçalada pel president Dolfo Vilafranca i que arriba amb la intenció d'allargar la temporada per part dels hotelers menorquins. Sebastià Triall n'és el seu president.
No ho pot ser que tinguem una temporada estacional de 5, màxim, 5 mesos i mig. No tenim una temporada de 8 o 9 mesos. L'ideal seria per començar 10 de març i acabar a final de novembre. La Fundació Foment del Turisme ho estan fent molt bé perquè estan intentant obrir nous mercats. I tots estan allà encara de veure si podem tenir un vol directe amb els Estats Units o al Canadà. I després també altres destinos que no sigui tan dependent de classes de sempre, el mercat britànic.
Cites anul·lades, com dèiem, però d'altres que es mantenen, perquè la fira és un enorme aparador amb 9.500 expositors, 156 països, 155.000 professionals, amb l'objectiu de mantenir, de millorar l'oferta turística balear per atreure el públic espanyol que davalla. Han estat 55.000 manco, però que fa més despesa, 30 milions més. Un turisme idò que interessa. A les Pitiús es representa aproximadament un 20% del total, un percentatge destacable. Manuel Sendino, gerent de la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera.
El turista espanyol ha sido un turista muy importante y ha sido además turismo familiar. No esperamos que vaya menos, pero en fin.
El recinte obre les portes als professionals avui a partir de les 10 i serà el cap de setmana quan aculli el públic en general. Es preveu l'assistència de fins a 100.000 persones. Mèxic és enguany el país convidat.
Són les 7:19.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem amb una notícia d'aquesta matinada. Un jove de 22 anys està ferit greu després de ser agredit amb arma blanca en plena via pública a Palma. Ha passat a nit a la plaça Orson Welles a Son Gotleu. Ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases amb una ferida profunda a l'estómac.
Així, segons font del servei d'emergència, l'agressió ha estat comesa presumptament pel seu pare del jove de 52 anys arran d'una forta discussió. Ha succeït quan faltaven pocs minuts per les 12 de la matinada. El ferit ha estat atès amb una ambulància de suport vital avançat. El presumpte agressor també ha resultat ferit, això sí, menys greu, i ha estat traslladat també a un altre centre hospitalari de Palma.
I el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, s'atribueix a les mediacions la davallada dels assumptes judicials en l'àmbit civil. En el tercer trimestre del 2025 aquests casos varen baixar un 27% en relació amb un any enrere. És una davallada destacada que fa anys que no passava i que ve motivada pels grans canvis que introdueix la nova llei de eficiència en l'administració de justícia. Tot i les millores que, segons el president del Tribunal Superior, suposarà la nova llei, Gómez diu que és important incorporar nous jutges pel bon funcionament dels jutjats. També reconeix que manquen 43 jutges a les illes. La bona notícia és que entre gener i febrer se n'incorporaran un total de 7 als diferents partits judicials. Ha parlat amb ell Carme Moreno.
Durant el tercer trimestre de 2025 varen davallar un 9,5% interanual els assumptes de nou ingrés als diferents òrgans judicials de les illes, però el major descens és en l'àmbit civil, amb un 27% manco de casos que un any enrere. Això són més de 14.000 assumptes. Com dèiem, Carlos Gómez considera que aquesta disminució és a causa de l'entrada en funcionament de les mediacions. Des de llavors, abans d'interposar una demanda, és imprescindible que les parts intentin arribar a un acord previ i ho acreditin. Carlos Gómez diu que la nova llei pot suposar una ajuda a la descongestió dels jutjats civils.
Tercer trimestre de l'any passat, tercer trimestre, un descens del 27%, que és molt important a primera instància. I suposam que és per l'exigència aquesta de ser mascle. En certa manera, ha estat útil, no? Perquè molt de conflictes s'han pogut resoldre sense haver de venir en els jutjats. I és un canvi radical de la primera instància. Això afecta sobretot a la primera instància.
El president del Tribunal Superior de Justícia a les Balears assenyala també que l'entrada en vigor de la nova llei ha suposat un canvi radical i una nova manera de fer feina per part de jutges i funcionaris. Dels 74 òrgans judicials de primera instància que hi havia a Palma, s'ha passat a operar amb una sola oficina.
Tot han de canviar un poc de xip. El funcionari ja no farà feina per un jutge. Millor pot ser que faci feina per diversos jutges. I ni un jutge tindrà un funcionari al qual dir fes això d'aquesta manera o fes-ho de salta, perquè el jutge el que tindrà és una oficina sencera en el seu servei. És com passa a altres països, que els jutges estan desvinculats de la tramitació.
Carlos Gómez espera que a curt i mig termini es creïn noves places de jutge, ja que els jutges passaran a tenir més feina amb els canvis introduïts. D'entrada, com dèiem, entre gener i febrer, 7 jutges s'incorporaran al diferent jutjat de les Balears.
L'actual president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears es presenta, per cert, a la reelecció al càrrec com a únic candidat i avui, dimecres, compareixerà davant la Comissió de Qualificació del Consell General del Poder Judicial. I per la mare de Manacor, perquè les pluges d'aquests darrers dies han retardat l'apuntalament del segon pis de la casa que dijous passat es va esfondrar i va causar la mort d'un jove de 18 anys. Una vegada acabats aquestes feines, els tècnics podran accedir-hi de manera segura per continuar investigant les causes del succés.
L'Ajuntament ha confirmat que s'aplicaran les sancions previstes a la llei d'habitatge perquè la casa és antiga i no havia passat la inspecció reglamentària. És Miquel Oliver Balla.
Hem de pensar que està en mans judicials, és a dir, la jutgessa mos ha demanat una sèrie documentació i també d'informes i una certa investigació, i per això necessitem poder accedir. Ho hem de fer de forma segura, ho hem de comprovar tot, i quan s'hagi fet la investigació s'admetrà tota la documentació a la jutgessa per tal de que se segueixin fent la investigació.
Unes declaracions aquestes del Batle de Manacor en una roda de premsa en la qual la regidora d'Educació i Cohesió Social, Carme Gomila, ha anunciat la seva renúncia per dedicar-se, ha dit plenament, a la presidència d'Esquerra Republicana de les Illes i, per tant, a formar part de la direcció de Més per Mallorca.
I a Eivissa, veïnats de l'edifici Brisol tornen a casa seva 3 mesos i mig després de les danes de setembre i octubre a l'illa. D'altres, però, encara arreglen els seus habitatges on no han pogut tornar a viure i calculen pèrdues de fins a 90.000 euros, Gemma Guasch.
Encara queda molta feina a fer. Jorge González ha tornat fa uns dies a viure al seu pis de l'edifici Brisol. L'aigua va arribar al metre d'altura i va perdre tot el mobiliari i els electrodomèstics.
Pues tienes que renovar todo. Y conforme hemos venido a vivir, pues claro, vienes porque has puesto la cocina nueva y de repente pues dices, vamos a desayunar, y dices, uy, no tenemos tostadora. Entonces vamos a comprar una tostadora. Y mañana pues será otra cosa, y pasado será otra cosa, y todo es otra cosa, porque te falta absolutamente todo.
Els treballadors d'una empresa ubicada als baixos de l'edifici van haver de sortir-ne per una petita finestra quan l'aigua va superar el metre d'altura. Òscar Cano és propietari de Refrissat.
Perquè es veien impotents i no podien sortir per la porta amb la pressió de l'aigua.
Encara tenen humitats a les parets i calculen que han perdut més de 200.000 euros en material. D'aquí a uns dies rebran ajudes que cobriran una part de les pèrdues. La comunitat de veïns prendrà mesures, entre les quals instal·lar portes hermètiques antiinundacions, però esperen també que els drenatges es mantinguin en condicions. Tornem a escoltar Jorge González.
Por mucho que hagamos, si el desagüe no funciona, seguiremos embalsando agua.
Els veïns també volen que reconstrueixi l'accés dels vehicles a l'aparcament per damunt del torrent de la Llavanera. Es va demolir per incrementar-ne el cabal. Els informes tècnics del govern, però, descarten tornar-lo a construir en considerar que va ser un dels elements que va provocar les inundacions. Es preveu, això sí, l'execució d'un accés per a vianants.
L'Ajuntament d'Eivissa, per part seva, diu que s'estan prenent les mesures adients per evitar les inundacions a la zona en cas de pluges intenses, tal com sol·liciten els veïnats de l'edifici Brisol.
Aliviar les sortides d'aigua que tenim que provocar per part de recursos hídrics i també de l'Ajuntament d'Eivissa, perquè es passeja l'avinguda 8 d'agost i es passeja Joan Carles I no es torni a inundar d'aigua i puguem aliviar aigua cap a la mar.
I arribem a les 7:27, és el moment ara de fer un cop d'ull a la premsa. Començam amb l'editada a les Illes, que avui, Caterina, destaca qüestions molt diverses.
Efectivament, t'hem de dir que caps del diaris en paper arribaren en aquest accident que vos hem avançat des de primera hora del dematí. Ja havien tancat precisament l'edició. Última hora, per exemple, obre amb la visita del rei de la zona zero per l'accident, en aquest cas, de Còrdoba. I en titular diu que el Ciutat de Palma, de novel·la, en castellà, va quedar finalment desert amb 733 candidatures. En petit diu que els menors de 30 anys firmen manco del 10% de les hipoteques, això quan precisament Diario de Mallorca obre parlant dels descomptes fiscals a joves per la compra de pisos, que s'ampliarà fins al mes de març. La fotografia de portada en aquest cas és per les fonts ufanes, precisament, que han tornat a brollar després de 10 mesos sense fer-ho. En canvi, els digitals van per altres vents. Mallorca Diario tria Fitur i en una prèvia, destacant que la cultura és el cavall de batalla. Ok, Baleares prefereix els successos i parla d'un jove que va violar la seva fillastra de 16 anys durant 2 nits aquestes festes mentre dormia amb ella a Palma. L'Ara Balears diu que el Bala de Manacor demana ajuda per trobar casa, per trobar habitatge a la família que va perdre, recorda, amb el seu fill gran de 18 anys quan va passar per ull al sostre de casa seva. I pel que fa a les pitius, es miren cap al cel. El diari diu que el mal temps pega ben fort allà, recordem el temporal, varen viure fa unes setmanes, i el periòdico precisa que la borrasca Harry deixa 52 litres a Sant Joan i es va deixar sentir ben fort sobre tot el litoral de l'illa. El Menorca diu que allà va afectar a Salgà.
I alguns mitjans estatals sí que ja treuen en portada el nou accident de tren amb el Rodalies català.
Així és el titular primer, destacant que mor el maquinista i que va ser per la caiguda d'un mur a la via. A baix diu que la zona zero de l'altre accident
l'accident al d'Aldamuz va passar per un test de seguretat ara fa 2 mesos. També estem a d'obertura, com és lògic, a La Vanguardia, que s'ha dit a Barcelona, diu d'una banda que un maquinista mort a la localitat de Gelida, i a dalt diu que l'altre accident obliga a revisar la via de l'AVE Barcelona-Madrid. L'ABC també té la imatge en gros de l'accident de Rodalies, explica que hi havia també 37 ferits a banda del mort i afegeix que el govern central baixa la velocitat de l'altres com exigeixen els maquinistes. També El Mundo és l'únic que no du en aquest cas, per contra sí que mostra que els Reis estaven a la zona zero d'Adamuz.
I també van que alguns d'aquests mitjans estatals destaquen avui ja en portada el nou accident del tren amb el Rodalies català. Per contra, els mitjans balears no ho destaquen, sí que treuen, però, altres qüestions de l'actualitat, com per exemple parlen de Fitur i també de la cancel·lació d'alguns actes de les festes de Sant Sebastià i dels Premis Ciutats de Palma. Tot d'una els detallarem també en aquest informatiu. Arribem ara a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. L'accident ferroviari mortal a Espanya va ser a nit a Catalunya. Un tren de Rodalies que feia la ruta entre Gelida i Sant Adorní d'Anoia va descarrilar i va deixar una víctima mortal i una trentena de ferits, 5 dels quals greus.
Les autoritats apunten com a causa la caiguda d'un mur de contenció per les intenses pluges que afecten aquests dies la conca mediterrània, també les Balears. Ho explicava aquesta nit passada Sílvia Paneque, portaveu de la Generalitat de Catalunya.
I la hipòtesi més factible sobre la causa d'aquest accident és la caiguda d'aquest mur. Hipotèticament també hi hem d'esperar com avancen les investigacions per les pluges d'aquests últims dies, que ha causat efectivament doncs el descarrilament d'aquest primer vagó del comboi.
Per mort d'aquest accident s'ha suspès tota la xarxa de Rodalies, no es restablirà fins que no s'hagi inspeccionat per complet. A les 9:30 està convocada una reunió del govern català amb Renfe i Adif per analitzar la situació.
I avui també estan pendents de l'accident ferroviari a Còrdoba. El darrer balanç d'aquest sinistre eleva ja 42 les víctimes mortals, la meitat de les quals estan identificades.
El nombre de morts, però, encara pot créixer perquè hi ha 43 denúncies de desaparició de persones que anaven als trens i mentre continuen les investigacions, Adif ha reduït la velocitat màxima dels operadors ferroviaris d'alta velocitat a 160 km per hora a diversos trams de la línia Barcelona-Madrid, això després que els maquinistes precisament reportassin diverses irregularitats.
I la tragèdia a Còrdoba marcarà també la fira turística Fitur, que comença avui a Madrid.
Obre les portes a les 10, fan cancel·lacions per mort d'aquest accident ferroviari, les Balears han suprimit els actes més festius, com ara el concert de Marco Mezquida a l'hora baixa a la seu de la RAE, o la difusió de la candidatura Palma 2031. Unes Balears que presenten Fitur a Fitur volen dir la cultura com incentiu per atreure turistes en temporada baixa.
I ahir es varen donar a conèixer els Premis Ciutat de Palma.
L'Ajuntament va suspendre l'acte públic, però ha informat que els guardons es lliuraran en un acte institucional a la sala de plens de cort, en una data que encara està per determinar. En tot cas, l'escriptor i periodista Jaume Oliver ha guanyat el Premi Llorenç Villalonga de novel·la en català en l'obra Un dia saltaran la ciutat en cavalls de ferro. El Premi Novel·la en castellà ha quedat desert.
I en aquest informatiu matí i d'avui també destacam que ha hagut una baixada del 27% dels assumptes judicials en l'àmbit civil en un any.
Ho ha informat a IB3 Ràdio el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes, Carlos Gómez, que atribueix a les mediacions aquesta davallada.
Tercer trimestre de l'any passat, tercer trimestre, un descens del 27%, que és molt important a primera instància. I suposam que és per l'exigència aquesta de ser masc. En certa manera ha estat útil, no? Perquè molt de conflictes s'han pogut resoldre sense haver de venir en els jutjats.
Per cert, que Gómez es presenta a la reelecció del càrrec com a únic candidat. Avui dimecres compareixerà davant la Comissió de Qualificació del Consell General del Poder Judicial.
I notícia d'aquesta matinada, un jove de 22 anys està ferit greu després de ser agredit amb arma blanca en plena via pública a Palma. Ha passat a la plaça Orson Welles, a Songoleu. El jove ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases amb una ferida profunda a l'estómac.
Segons el servei d'emergència, l'agressió ha estat comesa pel pare del jove de 52 anys arran d'una forta discussió. Ha succeït quan faltaven pocs minuts per la mitjanit nit. El ferit ha estat atès per una ambulància de suport vital avançat. El presumpte agressor també ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a un altre centre hospitalari.
I pel que fa al temps, avui continuen els avisos taronja per fenòmens costaners adversos a Menorca i a Llevant i mitjons de Mallorca. També hi ha avís groc a la Serra de Tramuntana i a les Pitiuses per mala mà. Pedro Roger, bon dia. Avui, però, no està previst que plogui.
Bon dia, així és. Avui tindrem una certa treva quant a les precipitacions. Sí que és cert que a primeres hores del dia han tingut encara qualque brusca de forma molt puntual i al llarg de la jornada aquestes encara es podrien repetir, però en general tindrem moltes més ullades de sol que aquests dies anteriors i en general un panorama més tranquil. Allà on no tindrem tanta de calma serà a la mà. Encara tindrem redols de maregassa, principalment al llevant de cada una de les illes. Això sí, el vent ja ha afluixat bastant respecte d'ahir. Ara bé, a partir de les darreres hores d'avui, aquest començarà a agafar força de nou, principalment de llebeig, i per tant encara continuarem amb unes condicions marítimes bastant complicades pel que resta d'aquesta jornada. I acabant també parlant de la temperatura. Aquesta, de forma puntual, podrà augmentar una mica, principalment a punts de Mallorca i de les Pitiuses, però en general continuarem amb un valor bastant semblants als dies anteriors, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 14 i els 16 graus. Ara mateix tenim a Menorca 13 graus a Mahó i 13 també a Cala Morell. A les Pitiuses, 11 graus a Sant Antoni i 12 a Eivissa. I a Mallorca, 9 graus al Port de Soia, 10 a Palma i 11 a Vilafranca.
Informatiu Matí. Esports.
Són ara les 7:35 minuts, encetem la informació esportiva i parlant del Mallorca, que ja prepara el partit de diumenge contra l'Atleti de Madrid en l'objectiu de sumar dues victòries consecutives. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Jagoba Arrasate recuperarà el lateral Pablo Maceo i també podrà comptar amb el capità Antonio Raillo, l'11 titular. Manu Morlanes té més complicat arribar a temps a la cita de l'estadi Metropolitano. La plantilla mallorquinista fa feina a la tranquil·litat que ha donat la victòria contra l'Atlètic Club de Bilbao. Per cert, ja sabem, un nou horari a la primera divisió, un horari esperat de la jornada 23. El Mallorca visitarà el camp del líder, el Barça, dissabte, dia 7 de febrer, a les 4:15 de l'hora baixa. I el mallorquinisme torna a estar de dol. Lucien Müller va morir ahir als 91 anys. El tècnic francès va arribar al Mallorca l'any 1981 per substituir Antonio Oviedo i la temporada següent va aconseguir l'històric ascens del Bernabéu contra el filial del Real Madrid. L'ascens, el quart del club a la màxima categoria, va col·locar el Mallorca novament a l'elit del futbol espanyol. I el Madrid és el primer finalista de la Supercopa d'Espanya. Les blanques varen superar ahir l'Atlètic de Madrid a les semifinals per 3-1. El seu rival sortirà del duel d'avui a les 7 del capvespre, que enfrontarà el Barça de Catacoll i Patri Guijarro contra l'Atlètic Club de Bilbao. Les catalanes, que cerquen revalidar el títol, sumen 9 victòries consecutives i les basques només han perdut un partit del darrers 11, precisament, de Patri Guijarro, de la jugadora mallorquina, ha parlat el tècnic del Barça, Pere Romeu.
La Patri ha tornat bé, està entrenant bé, l'altre dia va tenir uns bons minuts, però ve de molts mesos d'inactivitat. És una jugadora fonamental per nosaltres. Evidentment, per nosaltres també demà és un partit molt, molt, molt important i sabem que la jugadora a llarg plaç ens ha de ser una peça, bueno, ens ha de ser no, és una peça fonamental per aquest equip. Així que demà veurem de quants minuts disposa.
I a la Champions, a nit, el Madrid va golejar el Mónaco per 6-1, el Bernabéu i el Villarreal va tornar a perdre, va caure per 1-2 a casa contra l'Ajax. Per avui tenim 3 partits en representació espanyola. Juga el pròxim rival del Mallorca quan falti un quart per les 7 al camp del Galatasaray i a les 9 del vespre el Barça visita el camp de l'Eslàvia de Praga i també l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 jugarà al camp de l'Atalanta. I més coses, la Barca Menorca Volley ho té tot preparat per afrontar a partir de demà la Copa de la Reina. Les vigents campiones viatgen avui de matí cap a Tenerife. La Barca és un dels màxims favorits al títol. El primer rival, als quarts de final, serà l'MB de Lugo, a qui ja van guanyar fa uns mesos per 3-0 a la Lliga regular. El tècnic de la Barca, Bel Llorenç, confia les totes en el seu equip.
El primer és això, MB, és un equip
que respecte a altres temporades està fent una gran temporada, sempre havia estat un equip més de ser mitja taula per avall, ara s'ha classificat per la Copa, és un equip amb molt bona dinàmica, amb gran potencial ofensiu. El foc principal està en el nostre rendiment i també confiem i creiem que si el nostre rendiment és correcte podem superar aquesta eliminatòria.
El debut de la Barca de Menorca a la Copa de la Reina contra l'MB Lugo serà demà a partir de les 5 de l'hora baixa. I en bàsquet, Alba Torrent ja està ficada de ple dins la dinàmica del seu nou equip, l'Azul Marino. La Vinicelamera va debutar amb victòria contra l'Ardó i anotant 10 punts. Alba Torrent ha parlat per Ivetres en ràdio de la seva arribada al conjunt mallorquí i també del que ha de ser l'objectiu, l'ascens.
Jo seguia de molt a prop el projecte de Azul Marino, també mos havien conegut amb la directiva, i crec que per les dues parts se van de donar les circumstàncies perquè aquest fos el moment de voler introduir en el dia a dia, partit a partit, perquè no hi ha un altre camí, no?, per aconseguir-ho, i jo crec que és el més important, no?, i també amb aquest resultat que s'està aconseguint és seguir fent feina, seguir fent les coses el millor possible per anar aconseguint les victòries i per suposar lluitar per aquest objectiu que tenim tots, que és l'ascens.
I l'Azul Marino té un partit clau aquesta setmana. Les mallorquines, líders invictes, visitaran dissabte la pista del segon classificat, el Celta. El conjunt gallec només ha perdut un partit aquesta temporada i, de fet, va ser contra l'equip d'Alberto Antuña. Alba Torrents avisa del perill del rival.
Que també estan fent les coses molt bé, conec la pista i a veure que és una pista que... una afició que apreta i que suma a l'equip. És un partit més dins la competició, igual d'important que tots els altres. Sabem que el rival és un rival dur i és camí per tenir l'oportunitat, no?, de guanyar aquest partit. És la preparació aquesta setmana i això estem fent.
I a la primera divisió de futbol sala, la competició descansa, però no la feina i la planificació de l'Illes Balears Palma Futsal, que incorpora un nou jugador. Es tracta de Gui Lima, un tanque brasiler de 24 anys que arriba procedent del Campo Mourão del seu país. Lima és una aposta de futur que aquesta temporada jugarà cedit a Noia fins al 30 de juny.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41. Faim una pausa.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara
tenim el que no és tan dàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreras, gol del Porreras, gol del Porreras.
I a primera divisió, tota l'emoció del Metropolitano, del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Divetres.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Passen 44 minuts de les 7 del matí. Repassam altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. El Fòrum Econòmic Mundial comença avui a la ciutat suïssa de Davos amb l'arribada dels grans líders mundials a la població alpina.
S'esperen uns 3.000 participants en aquesta trobada. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha anunciat que no hi assistirà després de l'accident ferroviari d'Adamuz. Tampoc no hi serà representat el govern danès, en plena polèmica per la declaració del president dels Estats Units, Donald Trump, de quedar-se amb Groenlàndia i d'amenaçar amb un aranzel del 10% els productes danesos. Per cert, que Trump no hi arribarà fins dimecres perquè quan era de camí a l'Air Force One va tenir problemes elèctrics i va haver de tornar als Estats Units. Però sobre Davos, deia Emmanuel Macron...
Look at the situation, it's clear. When we look at the situation, it's clearly a very concerning time because we are killing the structure where we can fix the situation.
S'està rompent l'estructura que ens pot fer resoldre tot això, per tant eleva el to contra Trump i diu d'ell que l'únic que vol és debilitar Europa.
I poc abans Donald Trump sortia per sorpresa davant dels mitjans de comunicació per celebrar el seu primer aniversari de retorn a la Casa Blanca.
Això en plena ofensiva per aconseguir el control del petroli veneçolà a banda de la crisi de Groenlàndia, i diu ara que podria involucrar d'alguna manera la líder de l'oposició en el futur veneçolà.
I'm loving Venezuela. They've been working with us so well. It's been so nice. And an unbelievably nice woman also.
Diu, una dona increïblement fantàstica i, com sabeu, fa uns dies va passar una cosa increïble, deia, en relació al gest de Maria Corina Machado de donar-li el Nobel. Ara parlam amb ella per involucrar-la d'alguna manera. També ha criticat Trump públicament al Regne Unit per haver cedit les Illes Chagos a Mauricio, una operació que ha qualificat d'estupidesa.
I de la crònica estatal, el Tribunal Suprem retarda l'audiència prèvia del judici contra Ábalos a dia 12 de febrer.
La sala segona convoca José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor del Demà per a la segona setmana de febrer i corregeix l'anterior data comunicada, el 6 de febrer, després d'apreciar una errada en l'assenyalament. La convocatòria començarà a les 10, quan els advocats dels tres acusats es posin les qüestions prèvies a la vista oral. En el cas de no prosperar, el Suprem jutjaria els tres acusats el mes d'abril en una data encara per determinar.
I al Parlament d'Extremadura, el candidat del PP, Manuel Navarro, ha estat elegit president només amb els vots del seu grup.
L'elecció s'ha produït en segona votació per majoria simple, amb el suport de 29 diputats, que són, com dèiem, el del seu grup. Finalment, Idò no ha tingut el suport de Vox, en qui va governar part de la legislatura passada, més breu d'allò habitual, precisament per la ruptura entre tots dos partits. La presidenta de la comunitat en funcions, Maria Guardiola, ha lamentat que Vox no hagi arribat a un acord global amb el Partit Popular, però espera repetir presidència gràcies al suport dels que té a la dreta, tot i que el seu portaveu, Óscar Fernández, sosté que és complicat.
Yo lo que pido es responsabilidad en el otro lado de la mesa. Por supuesto que confío en poder llegar a un acuerdo que beneficie al conjunto de la sociedad extremeña.
Las condiciones y los puntos de acuerdo, si los hay, que ahora mismo no los hay, de hecho ahora mismo estamos muy lejos, infinitamente lejos, pues ya se llegará a ese acuerdo si es que lo hay, o esos puntos de convergencia si es que los hay.
Son ahora las 7:48 minutos, vos parlam del català a les Balears.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Més de 6.000 persones s'han matriculat a les proves dels certificats de coneixements generals de català i de llenguatge administratiu del govern que es duen a terme aquest mes. Això són 1.500 persones més que la situació del gener de l'any passat i prop de 2.000 més que la del 2024.
El director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Llorenç Perelló, explica que l'increment es deu justament al fet que els processos d'estabilització a l'administració pública han acabat i s'estan ara obrint noves convocatòries d'oposicions. També els cursos de català que s'han duit a terme aquests darrers anys.
A veure, que pensem que és positiu que hi hagi més persones que vulguin certificar els seus coneixements de català, sobretot per aquesta gran allau de persones que molts venen de fora, perquè si no, sí que és veritat que una tendència a la baixa tampoc seria tan negativa, perquè vol dir que molta gent ja està passant pel sistema educatiu i, per tant, ja surt amb els certificats de català.
A més, per allò afirma que vivim un moment en què hi ha més coneixement que mai del català, però falta encara que s'usi en l'àmbit social.
Això és complicat degut a aquest canvi constant de població, en aquesta arribada constant de nova població que, evidentment, els serveis de formació de català són inadaptables per aconseguir arribar a tota aquesta quantitat de població.
Per això diu que s'han de posar en marxa mecanismes per fomentar l'ús de la llengua. Des de l'IEB tenen iniciatives en actiu, com ara el programa de la llengua Camina o també els tallers de conversa. També promouen l'ús de l'idioma a les xarxes socials i entre els influenciadors.
Ha quedat suspès a la gala per lliurar els Premis Ciutat de Palma arran del dol per l'accident ferroviari a Còrdoba. L'Ajuntament confirma que els guardons que reconeixen la creació cultural en diferents categories es lliuraran en un acte institucional a la sala de plens de cort en una data, però, que encara està per determinar. Tot i això, aquest dimarts ja s'han donat a conèixer els noms dels premiats. L'escriptor i periodista Jaume Oliver Ripoll ha guanyat el Premi Llorenç Villalonga de novel·la en català en l'obra Un dia assaltarem la ciutat en cavalls de ferro. Així descriu Oliver, l'obra premiada.
A mi m'ha sorprès molt positivament que jurat del Premi Ciutat de Palma valori una novel·la que, diguéssim, que flirteja descaradament amb la ciència-ficció, però jo tens esperança que aquesta és una novel·la que de ciència-ficció, però que agradaran aquells lectors que diuen que no els agrada la ciència-ficció, però jo crec que s'equivoquen i que en el fons sí que els agrada.
En la categoria de novel·la en castellà, el Camilo José Cela, el premi ha quedat desert. El jurat ha destacat la qualitat literària de la prosa de Jaume Oliver.
I en el cas del Premi Antoni Gelabert d'Arts Visuals, l'ha guanyat Imma Femenia per l'acurat ús contemporani de la imatge. El guardó Joan Alcover, de poesia en català, ha estat, en aquest cas, per In Paradisum, de Francesc Pastor Verdú, i el Premi Rubén Darío, de poesia en castellà, l'ha guanyat, en aquest cas, Jorge Fernández Gonzalo, amb Rotund.
I dues produccions IB3 han estat també guardonades en aquests Premis Ciutat de Palma.
Entre les quals la periodista d'aquesta casa d'IB3, Victòria Morell, pel podcast d'IB3 Ràdio, Nude, dins aquesta mateixa categoria. El jurat ha fet una menció especial a les Desaparicions podcast, en aquest cas dirigit per Joan Cabot, que ja entén que aborda amb molta sensibilitat i també amb un rigor un tema molt complex, difícil i poc visible, com és el del suïcidi. Un documental d'IB3, l'últim vaquet de Hollywood, ha estat distingit amb el Premi Maria Fortesa d'Audiovisuals. És la periodista d'aquesta casa, Victòria Morell.
Aquest és un premi que me fa una il·lusió especial perquè reconeix un projecte incòmode, com és Nude, que no cerca complaure, sinó obrir preguntes. És un reconeixement col·lectiu a totes les persones que han compartit temps, coneixements i conversa de manera altruista i també l'aposta dels mitjans públics, com és aquesta casa, per obrir debats socials necessaris.
I el Premi Marc Galuz d'Arts Escèniques ha estat per a Chocolate, una obra que explica la mort del jove de 13 anys, José Estevez, en La Concepción, a Palma l'any 1978, un preadolescent que, segons la policia, moria a causes d'una sobredosi i que estava implicat en moviments socials com ara la defensa de la Dragonera. Daniel Cuesta és el productor d'aquest muntatge teatral, mentre que Rafael Gallego, director del programa d'aquesta casa cultural, L'Aviador, és l'autor del text.
Allò que és interessant és que es conegui la història no només d'en Chocolate, sinó també d'aquella Palma, no? Una Palma en plena transformació, on passaven moltes coses, on les revolucions estaven totes per fer, on es veu també que la droga entrava amb força.
El Ciutat de Palma de còmic l'ha guanyat Pau Santiago Roda en Casos pendents Go Home per una narració fluida, divertida i amb bon ritme, segons el jurat. També Pollença ha pogut celebrar Sant Sebastià amb la tradicional processó de l'estandarte dels cavallets, tot i les previsions meteorològiques. Tot i que la celebració va estar a punt de suspendre's per pel mal temps, finalment Pollença gaudia d'aquesta manera que ara escoltau del Ball de l'Oferta. A l'església, sí com a la plaça i a la residència de gent major, també varen ser rebuts amb entusiasme. Es tracta d'una de les processons més antigues de Mallorca, protagonitzada per una parella de joves que fan ballar els cavallets al ritme del flabiol i del tamborino.
L'estandard que simbolitza el sant llueix amb una gran bandera que és onejada de manera rítmica i característica. Enguany, l'encarregat de dur-lo ha estat Tomeu Colom.
Pues una alegria molt grossa, perquè és veritat que nostra hem tingut la sort de que hi ha hagut familiars que ja l'han duit. El meu tio, per exemple, ara enguany fa 40 anys que el va dur. I, bueno, pues, també el fet de quan m'ho van dir de presentar molts amb vos amics, pues, més alegria.
I un any més, també el municipi ha vist recórrer pels seus carrers un dels símbols més arrelat de la seva identitat, documentat com a mínim des del segle XVI.
De fet, la festa de Sant Sebastià aquí a Pollença té moltíssima més tradició a nivell d'anys que la de Sant Antoni, però sí que és vera que havia quedat una miqueta fluixa, tot i que pareix que els darrers anys no falten les colles de balladors i d'estanderers que vulguin prendre part.
I per Sant Sebastià, la tradició i també la identitat han tornat a sortir al carrer de Pollença amb els cavallets, una de les danses més emblemàtiques del municipi.
7:54 minuts, anem a més cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Després de dues novel·les marcades per un to més dramàtic, José María Sánchez fa un gir cap a la novel·la d'estiu amb Martín i Martín a la seva primera incursió en el terreny de la comèdia romàntica. La novel·la és una celebració dels primers enamoraments, de les inseguretats que acompanyen els primers acostaments i també d'aquella sensació gairebé obsessiva de creure que no existeix ningú més que l'altra persona.
I està dedicada, hem de dir, explícitament a François Truffaut, Eric Rohmer i també Woody Allen. Martín i Martínez, també una declaració d'amor al cinema i a la literatura. Sánchez reconeix que és un llibre en què és un homenatge més obert i evident dels tres que han escrit fins ara, els seus anteriors. El to alegre de la novel·la li ha permès, de fet, jugar en tota una sèrie de referències culturals, incorporar-les amb naturalitat en aquesta història, en un exercici que respon, sobretot, al desig de divertir-se escrivint. I aquesta voluntat lúdica, segons l'autor, es percep al llarg de tota aquesta narració i, en part, perquè passa a Mallorca.
El fet de que es faci totes les històries desenvolupi a Mallorca, jo crec que també té un paper molt, molt clar en el sentit de que és un escenari ideal per a qualsevol tipus d'història d'estiu, i més si és una història d'un amor que vius a l'estiu. És com, no sé, el paisatge, l'illa perfecta, el lloc perfecte per viure un tipus d'història com aquesta.
Una història que precisament se construeix a partir de contrastos. Martín és sociable, xerraire i de caràcter obertament alegre. Mentrestant, Martín, en canvi, és més introvertida i tendeix a veure el costat negatiu de totes les situacions. Aquest contrast esdevé un dels motors de la novel·la, ja que permet observar com tots dos afronten a les mateixes parts també els dubtes i inseguritats des de posicionaments gairebé oposats. I per ajudar a viure-ho tot plegat i amb aquest amor que destil·la l'obra del cinema, també té una banda sonora amb les músiques que s'escolten segons l'escena a l'Spotify. Sánchez fa aquesta recomanació.
I jo crec que està molt bé no escoltar les cançons una vegada que has llegit el llibre, sinó cada vegada que jo crec que surt una cançó, jo crec que està molt bé escoltar-la mentre una vegada has llegit aquest extracte del llibre, ja que d'alguna manera, com si estiguessis fent una pel·li, pues, t'endú molt, molt fàcilment aquest moment i a les sensacions
i preneu nota perquè la primera presentació del llibre de Martín i Martina tindrà lloc a Manacor aquest mateix dijous, demà, dia 22, a la llibreria Munt de Llibres, i ja més endavant serà dissabte 31, la presentarà a Palma a Ínsula Literària. Arribarem a les 8 amb aquesta música d'Herbi Motoretas, Burrito, Cachimba. Actuaran en es Gremi el pròxim mes de març dins la seva gira actual. Serà dia 23 d'aquest mes, però les entrades ja han sortit a la banda. Han vengut alguna altra vegada, sobretot a festivals, però aquest grup que és de Sevilla torna a Mallorca ara per mostrar els darrers temes.
Així és, i parlant, val a dir, d'una de les bandes més singulars de tot el panorama estatal, que durà el seu inconfusible univers sonor a Palma. Una barreja de rock psicodèlic, l'escoltau flamenc elèctric i també actitud dels 70 que els han convertit en tot un referent de l'escena alternativa, seguint l'estela dels més grans del progressiu andalús, com ara Triana o Medina Azara, o estones arriben a Mallorca amb tota l'artilleria. I les entrades, escoltau, ja es poden comprar, ja estan a la venda, tant a través dels canals habituals, de venda anticipada, com a través del web d'Es Gremi. Feis via, perquè segurament volarà.
I de bé, amb aquell ritme, arribam a les 8. Uh-oh.